Ningú vol assumir el cop que representa per a les persones que van més justes econòmicament el fet que ahir no prosperés el conjunt de mesures que proposava el govern de Pedro Sánchez. I no van prosperar per l'oposició de Junts i el PP, però cap dels dos partits vol assumir el desgast que els pot suposar que els associïn amb aquestes retallades i repten el líder del PSOE a posar-los a prova.
El govern ha hecho su trabajo, su tarea, y son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social.
Ho tenen fàcil. Avui mateix fan un Consell de Misses extraordinari. Avui mateix presenten les mateixes mesures de les pensions i del transport públic amb les que estem d'acord i els hi aprovem ara mateix.
Si lo que le preocupan son los españoles, estoy seguro de que esto lo solucionamos en dos tardes.
Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, han convocat manifestacions el 2 de febrer contra la derogació del paquet social.
Catalunya nit.
Poden vestir un govern de concentració, tots contra un, i abocar-nos a l'oposició. És legal, sí. Vostè va dir que era legítim.
L'alcaldessa de Ripoll, la política d'extrema dreta Sílvia Orriols, ha perdut la qüestió de confiança. A partir d'ara s'obre un termini de 30 dies perquè l'oposició presenti una moció de censura per intentar desbancar-la. Emília Pérez es va erigint com a pel·lícula de l'any a nivell internacional. Com a mínim és la que avui ha aconseguit més nominacions als Oscars, 13. I una, la de millor actriu protagonista, és per a l'espanyola Carla Sofía Gascón. Aquesta que sentireu és la seva reacció. Aquest era el moment en què s'anunciava la seva nominació i de seguida Marc Garriga ens explica com ha quedat la llista total de nominacions als Oscars d'aquest any. Per tant, parlarem de Hollywood, de cinema, però també de política nord-americana, perquè en aquests dies daurats que està vivint Donald Trump ha tingut la primera pedreta a la sabata. Un jutge de Seattle considera que l'ordre del president de revocar la nacionalitat per naixement és clarament inconstitucional i queda bloquejada durant dues setmanes. I parlant de Trump, va guanyar les eleccions amb una campanya que va consistir en alguns moments a posar cançons. Va arribar a convertir mítings en sessions de discoteca. Un dels temes que li agradava posar era la versió d'Aleluia de Rufus Wainwright.
Nobody's leaving. What's going on? There's nobody leaving. Keep going. Keep going. Should we keep going? All right, turn that music up. Turn it up. Great song.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composed.
El músic va demanar que no utilitzés el seu tema, que era una cançó de pau que poc casa amb les idees de Donald Trump. Avui, al Catalunya Nit, entrevista amb Rufus Wainwright, que és a Barcelona per presentar el seu Requiem Dream.
Faith was strong, but you needed proof. You saw her babe.
Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Hallelujah, hallelujah.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ahir a aquesta hora ho dèiem, les mesures que havien caigut al Congrés eren sensibles perquè afectaven la butxaca de la gent i especialment d'aquelles persones que van més justes. I ara el que tenim avui és la lluita política per veure quin és el responsable final. El govern espanyol descarta recuperar immediatament les ajudes que van tombar Junts i el PP al Congrés, com la pujada de les pensions i el descompte del transport públic que ha decaigut avui mateix. Pedro Sánchez no té pressa ara per aprovar un nou decret urgent. Per això anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui és el dia de les culpes i de l'intercanvi de retrets. A una banda hi ha Junts i el PP, que neguen ser els culpables, i a l'altra, Sánchez, que el responsabilitza d'haver provocat, diu, dolor social.
Sí, avui és una batalla pel relat. El govern espanyol vol deixar en evidència Junts i el PP per haver tombat les ajudes, i Junts i el PP es treuen de sobre la responsabilitat i justifiquen que van tombar tot el decret perquè Sánchez els havia intentat colar altres mesures. Avui, justament, Pedro Sánchez ha tancat el silenci, els ha acusat de fer una oposició destructiva i els ha demanat que recapacitin.
El gobierno ha hecho su trabajo, su tarea, y son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social.
Ha criticat obertament el PP, però ha tingut més cura amb Junts, conscient que qualsevol retret pot fer escalar la crisi amb Puigdemont. Ara, l'estratègia de la Moncloa és clara, volen deixar passar uns dies i que es notin els efectes negatius d'haver eliminat les ajudes i apuntar els responsables. María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.
Este gobierno va a buscar todas las fórmulas para que esas iniciativas se aprueben, pero en estos días creo que también es democrático que aquellos que se oponen a aprobar el decreto ley expliquen por qué y no den excusa barata, sinó que realmente den la cara a los ciudadanos.
El govern espanyol podria convocar un Consell de Ministres en qualsevol moment per tornar a aprovar l'augment de les pensions i els descomptes de transport, que entrarien en vigor immediatament, però de moment no hi posen data.
Doncs els qui van fer caure ahir aquestes mesures, Junts i el PP, urgeixen ara Pedro Sánchez a recuperar-les. Puigdemont diu que si no es reverteix la situació és perquè el president espanyol no vol. De què l'acusa?
Doncs Junts carrega totes les culpes sobre el govern espanyol. Puigdemont ha acusat els socialistes d'importar-li poc als pensionistes i als usuaris de transport i d'utilitzar-los per desgastar Junts. Diu Puigdemont que la situació es pot resoldre en poques hores.
Ho tenen fàcil. Avui mateix fan un Consell de Misses extraordinari. Avui mateix presenten les mateixes mesures de les pensions i del transport públic amb les que estem d'acord i els hi aprovem ara mateix.
Junts insisteix que no li agradaven algunes de les mesures que anaven al decret d'ahir, tot i que no concreten quines són. El Partit Popular segueix la mateixa estratègia.
Si lo que le preocupan son los españoles, estoy seguro de que esto lo solucionamos en dos tardes.
Això deia Feijó, i és que Junts i el PP s'ofereixen a votar a favor d'un nou decret en pensions i transport, i diuen que si el govern espanyol no reacciona, impulsaran al Congrés ells mateixos les seves pròpies iniciatives.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Paula. És realment per a la població difícil d'entendre-ho tot plegat. El cas és que els afectats per la caiguda del decret Òmnibus exigeixen solucions al govern espanyol i amenacen amb mobilitzacions. La primera s'ha produït aquesta mateixa tarda, Rafael de Ribot.
Doncs sí, Manel, un centenar de persones s'han concentrat als voltants de la seu de Junts a Barcelona per protestar contra el no d'aquesta formació al decret al Congrés. Pot no ser l'última. El portaveu de Marea Pensionista, Ramon Franquesa, amenaçat amb una mobilització general si el govern espanyol no garanteix la revalorització de les pensions.
Que com en el dia 20 de febrer, que és quan surten les nòmines de pensions del mes de març, no hagin resolt aquest problema, convocarem una mobilització general als 11 milions de pensionistes per fer front a aquestes retallades. I ho farem demanant la solidaritat de sindicats, de moviments socials, perquè estem vivint un atac.
Els que ja han dit que sortiran al carrer són els sindicats majoritaris, UGT i Comissions. Ho faran el 2 de febrer contra la derogació del paquet social inclòs en el decret Òmnibus. El secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, demana voluntat per garantir la pujada de les pensions, però reconeix que serà difícil que s'apliqui el mes que ve.
Una mica de seriedat. Jo no sé què s'estava rient ahir els diputats i les diputades que havien guanyat la votació. No sé si és dels pensionistes que no cobraran. Quina pallassada és aquesta? I alhora també, doncs, en tota seguretat veurem com el govern pot, de manera immediata, resituar un real decret que, doncs, mantingui l'augment de les pensions. Encara que sembla que tècnicament al mes de febrer no serà fàcil que es pugui recuperar.
Més exigències als sindicats. Ens reclamen que la setmana que ve s'aprovi l'actualització del salari mínim i, de moment, el Ministeri de Treball ha dictat una instrucció per obligar les empreses a mantenir aquest salari mínim, l'SMI, de l'any passat per les noves contractacions.
Per tant, tenim a diversos sectors a l'espera del que passi els pròxims dies, però els primers afectats d'aquesta no aprovació del decret han estat els usuaris de Renfe, que ja han notat avui mateix que han perdut els abonaments gratuïts.
Exactament, i ara cal veure quin dia redueix la bonificació pels que agafen metro, bus, ferrocarrils de la Generalitat o Tramvia. L'Autoritat Metropolitana del Transport, aquests es reuneixen aquest divendres, demà mateix, per aprovar la pròrroga de la subvenció del 20% dels abonaments. És la seva part, però en quedarà fora el 30% que portava l'Estat i que suposava que els usuaris paguessin la meitat del preu en alguns títols.
Molt bé, seguirem a veure què és el que passa amb tot això. El govern espanyol sí que ha deixat clar que finançarà el 100% de la reconstrucció dels equipaments municipals afectats per la Dana. Ho ha anunciat des de València Pedro Sánchez l'endemà que el Congrés rebutgés un nou paquet d'ajudes, totes aquestes que estàvem explicant ara del decret Òmnibus, que també incluïa aquestes ajudes de la Dana. El president espanyol s'ha reunit aquest matí amb una trentena d'alcaldes de la zona que li han reclamat celeritat en la repartició dels fons. València, Pepa Ferrer.
Feia 81 dies que Pedro Sánchez no visitava el País Valencià. Avui ho ha fet en una reunió amb 28 alcaldes afectats per la Dana. Els ha anunciat un paquet d'ajudes directes. El govern espanyol assumirà el 100% dels 1.700 milions necessaris per a reconstruir les infraestructures municipals i 500 milions de sanejament. Fins ara només assumia el 50%. A l'eixida de la reunió, divisió d'opinions. Per als alcaldes socialistes era una reunió important. Robert Raga, alcalde de Ribarroja.
Nuestros vecinos no nos piden que venga ningún presidente. Nos piden las ayudas y que sean rápidas y que lo financie el Estado y la Generalitat Valenciana, que tiene que financiar.
Per als populars, una posada en escena perquè els ajuts no arriben. José Javier Sánchez, alcalde d'Algemesí.
Hay personas que han perdido su vivienda, que están en situación de ruina, que han sido desalojadas y que han recibido un simple anticipo con el cual no pueden reconstruir sus vidas.
El govern espanyol vol repetir aquestes reunions i ampliar-les a més municipis.
Dos minuts i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. Sílvia Orriols ha perdut la qüestió de confiança a Ripoll. Ja és el que s'esperava després que dilluns tampoc aconseguís aprovar els pressupostos municipals. A partir d'ara s'obre un termini d'un mes perquè l'oposició presenti una moció de censura per intentar desbancar-la. Si no ho aconsegueix, els comptes quedaran aprovats automàticament i Orriols es mantindrà a l'alcaldia. Ripoll, Laia Claret, els partits de l'oposició estan disposats a negociar plegats un govern alternatiu?
Hola, sí, exacte, bona nit. Asseguren que ara comencen les negociacions. Des del principal partit de l'oposició, Junts, Maria Soldevila, remarca el per què d'unir-se ara i no fa més d'un any.
De fer el puzzle i fer una proposta conjunta i estem disposats a venir-los i això és el més important de tot. Ha canviat que hem set conscients de l'estancament i la possibilitat de perdre inversions importants.
Esquerra també amb tres regidors, els mateixos que Junts. Chantal Pérez també destaca que estan disposats a arribar a aquest acord.
Podem treballar i preparar aquest canvi que es preveu que hi haurà de forma tranquil·la, sense pressions i aprenent dels errors poder del passat. Les relacions entre l'oposició són bones, de veure quina és la millor manera de treballar i les condicions a cadascú.
Des del PSC, Enric Pérez ho argumentava així.
Són unes setmanes per tornar a agafar els programes electorals, intentar arribar a uns acords entre els grups i veure si es pot constituir una alternativa de govern.
I Dani Vilaseca, de la CUP, demana generositat.
El més lògic és que aventi això damunt de la taula, es plantegi que hi pugui haver un govern alternatiu i en aquest sentit tothom ha de ser honest, veure quines possibilitats hi ha i ser generosos.
La qüestió de confiança no ha prosperat per 10 vots a 6. Només ha tingut suport d'Aliança Catalana l'alcaldessa Sílvia Orriols, que ha estat aplaudida a l'inici i al final del ple per veïns que eren a la sala, considera el pacte de la resta de partits contra natura i se sent avalada en aquest cas com a alcaldessa.
Poden vestir un govern de concentració, tots contra un, i abocar-nos a l'oposició. És legal, sí. Vostè va dir que era legítim. No. Tant de bo en l'àmbit municipal hi hagués l'opció de convocar noves eleccions, de tornar la paraula al poble. Ho faria sense pensar-m'ho dos cops.
Ara, aquests partits que acabem de sentir, que sumen 10 regidors, tenen un mes per construir un govern en majoria. Si finalment no s'acaba fent, els pressupostos queden automàticament aprovats.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Thank you.
super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Revés judicial a Donald Trump. Un jutge nord-americà bloqueja la pretensió del president de dictar una ordre executiva que restringeixi el dret a la ciutadania automàtica pel fet d'haver nascut als Estats Units. És el primer revés al magnat i al seu reguitzell d'ordres executives anunciades durant els seus tres primers dies de segon mandat força frenètics. I tot això ens porta en directe cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Com argumenta aquest magistrat la seva decisió?
Mira, és un jutge de l'estat de Washington, de Seattle, i suspèn momentàniament l'aplicació de l'ordre durant 15 dies, però el text resulta molt contundent. El jutge considera oberta i clarament inconstitucional l'ordre dictada per Trump de retirar la ciutadania als nascuts al país, fills d'emigrants sense la documentació en regla. Segons el magistrat, li fa explotar el cervell que algú pugui pensar que aquest ordre entra dins la legalitat. Diu el jutge que no recorda en 40 anys al càrrec un cas tan clar com aquest. I es pregunta, on tenen els assessors, els advocats, quan es va prendre aquesta decisió? Per tant, sembla força clar cap on tira aquest jutge. En tot cas, la decisió és provisional. Dona 15 dies a les parts demandants, d'una banda 22 estats demòcrates que lluiten contra l'ordre, i de l'altra, el govern de Trump, per preparar els arguments. Sembla que el jutge té bastant clar qui té raó, però de moment suspèn només temporalment aquest ordre. Això, als jutjats. Mentrestant, a la sala oval, nova ràtzia d'ordres presidencials signades. Aquestes són d'ultimíssima hora, Manel. Per exemple, la més cridanera, Trump ordena desclassificar, així ho anuncia, els documents relacionats amb els assassinats del president John Fitzgerald Kennedy, del seu germà i senador Robert Kennedy i del reverend Martin Luther King. Cal dir que per llei, des de l'any 92, s'havien de desclassificar tots els documents relatius al president Kennedy, que no va ser així, que el 2022 ja Joe Biden va fer la desclassificació del 97% d'arxius, però encara en quedaven alguns de classificats. Ara Trump dona 15 dies a les agències del govern per aclarir per què no s'han desclassificat i finalment desclassificar-los.
Molt bé, aquesta fins i tot podria generar cert consens respecte a algunes de les que ha anunciat. És menys greu d'entrada, ja veurem què és el que passa. Francesc, amb aquestes idees que estem explicant aquests dies, ara hi hem d'afegir el que sembla que és un proteccionisme cada vegada més descarnat. Avui ha intervingut dirigint-se a Davos, al Fòrum Econòmic, i què és el que ha propugnat?
Mira, doncs, ha entrat en directe, però per videoconferència, no ha anat directament a Davos, diu que no hi podia assistir perquè és obvi, fa tot just dos dies que ha arribat al poder i té molta feina, com estem comprovant, però ha fet un discurs amb molta càrrega política, fins i tot anant-se'n una mica del tema. Ha parlat de la qüestió de les persones trans i que no podran competir les dones trans en esports femenins i que només hi ha dos sexes. I després ha reconduït una mica el discurs també quan li han fet preguntes. Trump ha advertit que les empreses que vulguin fer negocis al seu país hauran de pagar aranzels si no fabriquen els seus productes als Estats Units.
My message to every business...
El meu missatge als empresaris del món és molt senzill. Veniu a construir els vostres productes a Amèrica i us proporcionarem el tractament fiscal més baix de cap país del món. Però si no construïu a Amèrica, cosa que és la vostra prerrogativa, llavors és fàcil. Haureu de pagar un aranzel.
Trump ha lamentat també la burocràcia europea. Diu que lesiona la competitivitat. Ha posat exemples de, a la seva etapa com a inversor, intentant fer alguns negocis a Europa i que el desencoratjaven. Diu que Europa tracta molt malament els Estats Units i també ha acabat per reclamar al món un esforç conjunt per abaixar els tipus d'interès. De fet, acaba de dir-ho ara a la sala oval, al despatx oval, que espera que la Reserva Federal vagi abaixant de forma ràpida els tipus d'interès als Estats Units.
Molt bé, doncs veurem què és el que va decidint, però està clar que ha començat, per dir-ho suau, enèrgic. Ja
frenètic.
Exacte. Moltes gràcies, Francesc, per ser una nit més en directe amb nosaltres. Una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Adéu. 10 minuts i dos quarts, doncs una altra intervenció al fòrum de Davos que ha centrat la nostra atenció ha estat la del president argentí Javier Milei, eufòric pel retorn de Donald Trump a la Casa Blanca. Diu que això és la millor garantia per erradicar el progressisme de les esquerres i extirpar el wokisme, el terme utilitzat per l'extrema dreta respecte a la ideologia que promou la justícia social. Xavier Vila.
Un exemple de wokisme, segons Milei, fa referència a la petició del president espanyol Pedro Sánchez de regular les xarxes socials. Milei ja ha reaccionat així.
No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todo lo que piensa distinto y que el único mensaje sea el que él quiere. Lamentable, como todas las cosas que dice y hace.
Sánchez havia plantejat a Davos mateix mesures per lluitar a la Unió Europea contra l'amenaça que considera que suposen les xarxes socials per la democràcia, com ara la necessitat d'acabar amb l'anonimat dels autors dels continguts.
La violència dels colons israelians contra palestins que viuen a Cisjordània ha augmentat significativament des de l'acord d'alto el foc a Gaza. Se senten legitimitats per actuar i ho fan amb impunitat i amb la connivència de l'exèrcit israelià. El nostre enviat especial al Pròxim Orient és el Jordi Brascó i el podem saludar en directe. Bona nit, Jordi. Bona nit, Jordi. Ens pots sentir? Sembla que no, doncs haurem de passar a altres qüestions. Per exemple, podem explicar, també parlant d'Israel, que el país ha seleccionat com a representant per Eurovisió una supervivent de l'atac de Hamas del 7 d'octubre. És la cantant Yuval Rafael, que ha guanyat el programa de televisió que s'encarregava de trobar un candidat. Vicent Mifsud.
Sí, l'artista de 24 anys es va imposar dimecres al programa israelià Hakohav Habba de la cadena pública Kan, que buscava la proposta per a participar en la 69a edició d'Eurovisió. Rafael va recordar com va ser rescatada després d'amagar-se durant hores en un refugi d'on només van sobreviure 11 persones de 40. Este era el moment i així sonava la cançó que interpretarà ella en el Festival d'Eurovisió. Israel ja va generar polèmica l'any passat quan va haver de modificar la lletra de la cançó perquè hi havia massa referències polítiques d'aquest mateix atac. Però enguany, com vegeu, i amb aquesta cançó, insistirà portant a una supervivent. Tot i això, encara no se sap quin serà el tema que la cantant interpretarà finalment a Basilea.
Molt bé, doncs veurem si és un d'aquells anys de polèmica Eurovisió o no.
Estarem tot bé.
La música ens ha anat molt bé per intentar recuperar amb la connexió amb el Jordi Brascó. Estàvem explicant que des que es va firmar l'alto el foc, el que ha fet Israel és traslladar els atacs o la seva ofensiva de Gaza cap a Cisjordània. El nostre enviat especial al Pròxim Orient és el Jordi Brascó. Bona nit, Jordi.
Ara sí, Manel, què tal? Bona nit.
Bona nit, ara perfectament. Avui has anat a dos dels pobles afectats per aquesta violència que explicàvem. Què t'hi has trobat?
Doncs mira, m'hi he trobat un poble preocupat per aquest assetjament que rep. Hem estat amb els alcaldes del Funduk i de Jin Safud, que són dos pobles que estan un al costat de l'altre, dos pobles palestins, que entre tots dos no arriben als 5.000 habitants i que viuen envoltats de tres assentaments israelians que els tripliquen en nombre. Ens asseguren que no tots els jueus que hi viuen els volen mal, però que, en tot cas, no poden confiar en l'exèrcit israelià perquè mantingui a ratlla el centenar de violents que els van atacar dilluns passat. El Luall és l'alcalde del Funduk.
L'exèrcit israelià estava present aquí en tres punts diferents i en cada punt hi tenien entre 20 i 30 soldats. La nit de l'atac no van fer res. Com solen dir, la seva ordre és protegir civils israelians.
Aquest tipus de situacions les controla en principi la policia israeliana, que la nit dels fets va tardar una hora a arribar i dues més a aturar la violència del tot. Aleshores, els colons ja havien cremat una casa, dos cotxes, un camió i dos negocis.
Jordi, sovint parlem d'aquests colons. Com actuen habitualment?
Bé, ara, conscients d'aquesta connivència, aquests colons s'organitzen a través de grups de WhatsApp i es planten als llocs que volen atacar, fins i tot en autobusos, perquè ens fem una idea. Un cop arriben, es tapen la cara en passamuntanyes i llancen còctels Molotov allà on creuen oportú, sense importar-los si a dins hi ha persones o no. El Jalal, l'alcalde de Jinsafut, sent que el de dilluns a la nit no serà l'últim atac que patiran.
Vivim sota una ansietat constant. Intentem anticipar quan hi haurà el següent episodi. D'aquí una hora, dues, aquesta nit, vivim en un estat d'anticipació perquè els estan incitant permanentment, també a nivell polític.
Aquesta incitació política arriba des del govern israelià, tant pel que diuen els seus membres com per les mesures que pren. A finals de l'any passat ja va aprovar que les detencions administratives, que són les que no requereixen proves i que en el cas dels jueus només s'aplicaven a 5 individus ultraviolents, ja no tindrien validesa. I aquesta setmana passada el ministre de Defensa va decidir que aquests 5 radicals ja havien de sortir de la presó, que preferia veure feliços els familiars dels colons que no pas els familiars dels presos palestins que s'alliberaran en el marc de l'alto al foc a Gaza. I compte, perquè aquesta incitació a la violència colona també arriba des dels Estats Units. El nou president Donald Trump va anunciar que aixecaria les sancions contra els colons més radicals.
I què hi diuen sobre tot això els veïns d'aquests assentaments israelians?
Doncs mira, just mentre entrevistàvem avui l'alcalde de Jinsafut, ha aparegut un veí de l'assentament jueu de Kedumim, l'Abraham, i aquesta ha estat l'escena.
Senyor alcalde, li vull demanar perdó pel que ha passat. Jo visc a Kedumim i no comparteixo aquesta visió com molts dels meus veïns. Aquesta no és manera de viure plegats.
D'acord, però li has de dir al teu alcalde que deixi d'encoratjar-los.
I és que l'alcalde de Kedumim ha advocat per l'enderrocament de cases i el tancament de botigues en aquests pobles i un dia abans de l'atac va organitzar una trobada amb colons a l'esplanada que hi ha just al costat on van tenir lloc els fets.
Molt bé, doncs ara això que explicava, em sembla que el centre de la situació crítica ara per als palestins és Cisjordània, mentre recordem tota la feinada que queda a fer a Gaza. I per cert, avui que parlarem de nominacions als Oscars, hi ha No Other Land, un documental que ja estava nominat, que explica molt bé alguna de les coses que ens has comentat tu ara, Jordi. Una abraçada, moltes gràcies, bona nit, Jordi.
Que vagi molt bé, bona nit.
Catalunya nit.
Minut i mig i arribarem a 11:15. Drets Socials posa en marxa la web totokay.cat per facilitar que infants i adolescents comuniquin situacions de maltractaments i violència.
El maltractament pot tenir moltes formes. Insults, cops, abús sexual, bullying, ciberassetjament, o fins i tot quan no ens sentim cuidats. Si tu o algun altre infant o adolescent que coneixes pateix alguna d'aquestes situacions, és important que ho expliquis per rebre ajuda.
La nova eina incorpora un xat i un servei de WhatsApp, uns canals més familiars per als nens i joves que no pas la trucada de telèfon. Tot plegat avui que hem sabut que, segons dades d'UNICEF, un de cada 4 adolescents de l'Estat diu que ha patit violència familiar l'últim any. Què busca el govern amb aquest nou web tot.cat? Doncs això és el que ens explica l'Anna Alfonso. Bona nit.
Bona nit. Volen detectar més casos de maltractament, abús sexual, negligències o assetjament a infants i adolescents. El web complementa el telèfon Infància Respon, el 116-111, que l'any passat va rebre 11.000 trucades. Només un 6,7% van ser de menors. En parla la consellera Mònica Martínez Bravo.
Sabem que els infants i adolescents no estan fent servir el telèfon Infància Respon i que habitualment en totes les seves vies de comunicació no fan servir el telèfon, doncs això és una qüestió d'obrir una nova via de comunicació adaptada als seus usos habituals i doncs confiem que llavors llavors hi haurà més infants doncs, que puguin fer servir aquest recurs i que augmenti aquest percentatge.
La pàgina web totokay.cat, el xat en línia i el WhatsApp són canals confidencials i gratuïts i operen les 24 hores del dia cada dia de l'any.
L'anunci, com dèiem, ha coincidit el dia que hem sabut aquestes dades d'UNICEF sobre la violència que afecta els adolescents.
Sí, un de cada quatre adolescents d'entre 14 i 17 anys diu haver patit violència familiar l'últim any, segons una enquesta d'UNICEF feta a 4.000 adolescents de tot l'estat. Dos de cada 10 afirma que ha rebut crits, humiliacions o amenaces per part dels seus pares o cuidadors, i un de cada 10 diu que ha estat maltractat físicament. Lara Contreras és la directora de programes d'UNICEF Espanya.
Es muy importante actuar sobre esta violencia porque tiene consecuencias a largo plazo en el desarrollo de estos niños. Pueden sufrir problemas de estrés o de depresión, pero pueden interpretar que la violencia es algo natural en su vida.
Les noies tenen el doble de risc de patir violència familiar. N'han patit el 18% dels nois i el 33% de les noies.
La consellera d'Interior dona per pacificada la mina després de la Junta de Seguretat Local de Sant Adrià de Besòs, on l'alcaldessa del municipi, Filó Cañete, admet que al barri hi ha un problema de narcotràfic que s'ha cronificat. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han identificat gairebé 600 persones després del tiroteig del 7 de gener i anuncien que hi haurà detencions. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
Bona nit. Tant Parlon com Cañete reiteren que a la mina no hi ha impunitat. La consellera d'Interior ha demanat als veïns del barri que confiïn en els Mossos d'Esquadra, que, segons diu, han aconseguit pacificar el barri.
Els incidents del 7 de gener van comportar una actuació determinant que ha donat com a resultat, durant tots aquests dies del reforç, un dispositiu 24 hores, a un total de 591 identificacions. S'ha pacificat la situació al barri, per tant, aquesta presència policial ha ajudat a normalitzar uns fets. No podem permetre que aquestes persones es comportin amb impunitat.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs admet sense embuts que tenen aquest problema.
El barri de la mina ens preocupa i ens ocupa. No podem obviar que tenim un problema de seguretat. El barri de la mina té un problema de seguretat. Reconeixem que hi ha un problema de seguretat cronificat al voltant de tot el que té a veure amb el narcotràfic.
Per la seva banda, el comissari Sergi Pla adverteix que l'objectiu principal dels Mossos és la droga. Localitzant-la, diu, trobaran també les armes i assegura que tard o d'hora hi haurà detencions en relació amb aquell tiroteig.
La presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial ha defensat l'actual sistema d'accés a la carrera judicial dos dies després que el govern espanyol hagi anunciat la seva reforma. Per Maria Isabel Perelló, l'oposició actual garanteix que hi ha un accés democràtic i universal. Ho ha dit aquest migdia en el lliurament de despatxos de la promoció número 73 de jutges. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit.
Una promoció, Maria Núria, amb més d'un 67% de dones.
Doncs sí, dels 937 magistrats, 90 són dones i 47 homes, de manera que es trenca la bretxa de gènere. 48 dels nous jutges es quedaran a Catalunya, 8 dels quals ja són d'aquí. El perfil, doncs, d'aquesta promoció dibuixa una dona de 30 anys sense parents en la judicatura, cosa que fins ara no havia passat d'una manera tan generalitzada. Això i el fet que el 34% dels nous togats tinguin els pares sense estudis superiors porta Perelló a avalar l'actual sistema de accés a la carrera judicial.
El vigente sistema de acceso a la carrera judicial es democrático en cuanto garantiza que cualquier persona de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual.
De mitjana, aquests nous jutges han estat 5 anys preparant-se a l'oposició per poder arribar a exercir de magistrats.
Gràcies, Maria Núria.
Adéu, bona nit.
Ara fem una pausa per la publicitat de 2 minuts i quan tornem passarem per Wuhan. Avui fa 5 anys exactament del primer confinament per la Covid a la Xina.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Héctor, com va teletreballant a la costa? Vas poder arreglar aquella barqueta al final? Només recordar-te que tenim un telèfon les 24 hores per qualsevol gestió. Cuida't.
Si tens algú que t'acompanya,
Tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
El nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 2:15 de la nit. La vida s'ha anat normalitzant a Wuhan, epicentre de la pandèmia mundial de coronavirus fa 5 anys. El desembre del 2019, el Carlos, un terrassenc que vivia en aquesta ciutat del centre de la Xina, va ser evacuat a Catalunya amb el seu fill de 3 anys i va passar 7 mesos separat de la seva parella i mare del seu fill. Ella es va estar tot aquest temps confinada de manera estricta. Ara, 5 anys després, el corresponsal de 3CAT a la Xina ha tornat a Wuhan i ha parlat amb aquesta família. L'enviat especial a Wuhan és en Francesc Canals.
En els primers dies del confinament de Wuhan, el Carlos Gil i el seu fill Leo, ara de 7 anys, ciutadans espanyols, van ser evacuats i van fer quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. 5 anys després, comentem la jugada amb ell i la seva parella, la Yujing.
La gent intenta evitar parlar del tema perquè van ser moments molt durs i és una manera d'oblidar també. Per molt que no parlin, això sí, sempre ho tindran, la vida sempre ho tindran gravat.
En el brot inicial que va dur el confinament de Wuhan el 23 de gener del 2020, van morir almenys 4.600 persones, segons les dades oficials xineses. Alguns estudis independents parlen de fins a 10 cops més. Passejant amb una amiga pel centre de Wuhan, la Li, que ronda la 70, em trasllada al convenciment general aquí que el coronavirus va venir de fora de la Xina.
No mengem animals salvatges o coses així. Com pot haver-hi aquesta malaltia al nostre país? No pot ser. Som el boc expiatori.
A la Xina sí que es mengen animals salvatges. Precisament el marisc i els animals vius del mercat de Huanan, al centre de Wuhan, el brot inicial, representen la hipòtesi més versemblant sobre el pas del coronavirus als humans, segons l'Organització Mundial de la Salut.
I atenció a aquest cas que expliquem ara, cal concentració per seguir-lo, però és interessant. Que una dona no vulgui mantenir relacions sexuals amb el seu marit no pot ser considerat una causa de divorci. Així ho ha sentenciat el Tribunal Europeu de Drets Humans, que ha condemnat França per haver validat aquest argument. I és que el Codi Civil francès estableix que no complir els drets i deures del matrimoni pot ser una causa que justifiqui demanar el divorci fins i tot amb implicacions econòmiques i d'indemnització. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Condemna del Tribunal de Drets Humans a França per haver acceptat el rebuig d'una dona a mantenir sexe amb el seu marit com una infracció que justificava la dissolució del matrimoni. És una victòria per la demandant, que tanca un periple judicial d'una dècada. Es tracta d'una ciutadana d'un poble a prop de Versalles que es va casar el 1984 i va tenir 4 fills. El 2015 va presentar als tribunals la petició de divorci amb l'argument que el marit tenia un comportament violent i irascible i que havia prioritzat la seva carrera professional per sobre de la seva vida familiar. L'home va contraargumentar, assegurant que el divorci s'havia de concedir pel rebuig a l'anomenat deure conjugal, un concepte recollit a la legislació francesa com un motiu que pot justificar la separació. La decisió final, inapel·lable, de la justícia francesa va ser acceptar aquest argument del marit i responsabilitzar totalment a la dona de la separació pel rebuig a mantenir relacions sexuals. La demandant va recórrer a Estrasburg, que avui li ha donat la raó, per unanimitat dels 7 jutges de la sala. Diuen els jutges del Tribunal Europeu de Drets Humans que s'ha violat la llibertat de la demandant, el dret a disposar del propi cos i la prevenció contra la violència sexual, i que no hi ha cap motiu en aquest cas que justifiqui la ingerència dels poders públics en el terreny de la sexualitat.
Doncs és una notícia que l'hem anat seguint i que en genera algunes preguntes, i per això volem analitzar-les i parlar-ne amb Cristina Díaz Malnero, que és presidenta de la secció del dret de família del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyora Díaz Malnero, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, no sé fins a quin punt pot sorprendre o no, i vostès que de lleis en saben força més que nosaltres, aquesta consideració que el fet de no mantenir relacions sexuals amb la parella pugui ser considerat causa de divorci i, per tant, obligació de mantenir-ne.
A veure, la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans és adient, és a dir, estem parlant d'un dret que és del propi cos i del dret a la intimitat i a la decisió personal, encara que una persona estigui dintre d'un matrimoni. El que passa és que és veritat que França té una particularitat que no tenim a Espanya des del 2005, que és que el divorci té que tindre una causa. Hem d'explicar i hem de donar una raó. I sí que és veritat que una de les raons que el Codi Civil francès recull és aquesta mancança dintre de l'exercici dels deures conjugals. I en aquest cas era la qüestió de mantindre relacions dintre del matrimoni. Llavors sí que jo crec que el tribunal està molt encertat, no entra a valorar que un país tingui un divorci amb causa, això és una cosa diferent, però sí, el que diu és que aquesta causa en concret no pot ser considerada dintre d'un divorci, en aquest cas, amb falta o causa per un dels dos cònjuges. Perquè a França això té unes conseqüències també econòmiques. Si el divorci és contra tu o no, té també unes conseqüències. Llavors, jo crec que és molt ajustada, però, per exemple, al nostre país això no passaria.
Clar, per tant, tenim una primera particularitat, que és que no és suficient dir ens volem separar i prou, sinó que s'han d'exposar els motius. Però sí, com diu el Tribunal Europeu, no pot justificar, un d'aquests motius no pot ser l'obligació de mantenir relacions sexuals. No sé si això vol dir que França, per tant, hauria de canviar el seu codi civil.
Bueno, és que el codi civil, quan parla de deures conjugals, no diu que només és aquest motiu, no? de mantindre relacions sexuals dintre el matrimoni, sinó que hi ha molts. És l'obligació d'ajuda econòmica a l'altre cònjuge dintre del matrimoni, és també l'obligació de la col·laboració i organització dintre de les obligacions familiars. Hi ha moltes coses, no només és aquest deure. Llavors, el que està clar o claríssim és que els jutges i els tribunals a França no tornaran a considerar aquest motiu, no? Com una causa en contra, en aquest cas, de l'esposa. I està claríssim que hauran d'aplicar la decisió del Tribunal Europeu i ja no es podria considerar en cap cas aquest motiu per decidir un divorci en contra, en aquest cas, de l'esposa.
No sé si hi ha altres països a Europa, no sé si això ho té controlat, on també s'exigeixi això d'una causa per divorciar-se.
Sí, hi ha diferents països que tenen una causa o un motiu temporal, és el cas d'Espanya. A Espanya es podem, des del 2005, com vaig dir, va canviar la llei, i ens podem divorciar després de 3 mesos des de la celebració del matrimoni. Hi ha una excepció si hi ha un risc o un perill per la integritat física de la persona dintre del matrimoni, però en principi només és un motiu temporal, de temps. Però és veritat que hi ha altres països a Europa que no només demanen un motiu, diguem, temporal, però també amb motiu de fons, és a dir, una vulneració dels drets matrimonials o de les obligacions matrimonials. França és un exemple, Itàlia va ser fins poc també un altre exemple, llavors no és una situació tan aïllada dintre dels països europeus.
Doncs ens ha cridat l'atenció tota aquesta història i ens ha ajudat a entendre-la molt millor. Moltíssimes gràcies, Cristina Díaz Malnero, presidenta de la secció de Dret de Família del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Una abraçada, bona nit.
Una abraçada, gràcies a vosaltres. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Emilia Pérez encapçala la llista de pel·lícules nominades als Oscars i la seva protagonista, l'espanyola Carla Sofía Gascón, fa història. És la primera persona trans nominada en una categoria d'interpretació. A continuació trobem The Brutalist i Wicked, amb 10 nominacions cadascuna. La gala per conèixer els guanyadors definitius se celebrarà el 2 de març i servirà d'homenatge als afectats pels greus incendis de Los Angeles. Qui ha seguit aquí molt atentament tota aquesta lectura dels nominats és en Marc Garriga. Bona nit, Marc.
Bona nit.
Quina lectura en fas de les pel·lícules escollides?
Doncs fa la sensació que els acadèmics han apostat en general per pel·lícules que defensen valors contraris als del nou govern de Donald Trump, com ara la transexualitat o l'acollida d'immigrants, i fins i tot han nominat un actor que ridiculitza el nou president, Sebastian Stan, que l'interpreta a The Apprentice. La més nominada, Emilia Pérez, és un musical francès sobre un líder narco-mexicà que canvia de sexe. L'han votat tant que té 13 nominacions. The Brutalist és la història d'un arquitecte hongarès fictici que fuig de l'Holocaust i troba als Estats Units una terra d'acollida. I Wicked és l'spin-off del Mac 2. Potser aquí és anar una mica massa enllà, però si contemples que és una crítica a qui no accepta aquells que són diferents a tu, també es pot llegir en clau anti-Trump. A continuació trobem Un completo desconocido, el biopic de Bob Dylan, el líder de la cançó protesta, Conclave, un thriller papal amb un final que Trump segur que no aprovaria, i Anora, la història d'amor entre una treballadora sexual i el fill d'un oligarca rus. En fi, l'única dona que aspira a l'Òscar a la millor direcció és la francesa Coralie Farjà per La Sustància, el film que ha recuperat Demi Moore, nominada com a millor actriu, i que parla de la pressió estètica que vivim actualment. I altres pel·lícules que tenen opcions de premi són la segona part de Dune, la brasilera Aún Estoy Aquí, el remake de Nosferatu, Les vides de Sing Sing o Robot Salvaje.
I sempre tenim un apartat d'absències destacades. I, per cert, els curts catalans que havien entrat a les shortlist, què passa?
Doncs res, ni París 70 de Dani Freixas ni la gran obra d'Àlex Lora han passat el tall, com tampoc Denzel Washington i Gladiator 2 en general, o Daniel Craig, o actrius també recuperades com Pamela Anderson, Nicole Kidman o Angelina Jolie. La màxima sorpresa, la brasilera Fernanda Torres, nominada a millor actriu. Their mistress had expired before. The winds were withered in the stagnant air.
El Palau de la Música Catalana i l'Auditori porten dissabte a Barcelona Dream Requiem, l'última obra del cantant i compositor Rufus Wainwright. L'autor nord-americà ha assajat avui a la capital catalana amb l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que participa en el muntatge juntament amb l'Orfeó Català. Wainwright ha explicat que va escriure el Dream Requiem, on ell fa de narrador pensant en les víctimes de la Covid, però últimament l'entén també com un Requiem pel somni americà, i és que no ha pogut evitar trobar paral·lelismes entre l'obra i el moment que viuen als Estats Units.
Penso que és important expressar l'opinió que tens en aquest moment. Fa una miqueta de por. El fet que jo pugui dir alguna cosa que pugui ser utilitzat contra mi per part del govern nord-americà. Sembla absurd, però de fet no ho és. I en el moment en què comencin a fer-me callar a mi i a d'altres artistes, doncs almenys ho haurem dit, i això és inherentment part del problema.
Són paraules de l'artista en una entrevista que ha concedit aquí, al Catalunya Nit, i que podreu escoltar a partir de les 11. Una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
De vegades, una entrebancada pot prevenir una caiguda. De Lluna Vella, de Maria Sardans.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Vuit minuts i arribarem a les 11. La consellera de Cultura ha presentat aquest vespre els grans eixos del departament en una trobada al Cercle de Cultura amb representants de sectors com el teatre, el cinema, la música o el patrimoni. Sònia Hernández diu que aquesta ha de ser la legislatura dels drets culturals i del 2% de pressupost del Govern per a Cultura. Òscar Callau.
Després de 90 minuts de xerrada i torn de preguntes, la consellera Hernández ha marcat 5 grans àrees: garantir els drets culturals, impulsar la creació, vertebrar el sistema cultural, promocionar el patrimoni cultural i enfortir l'audiovisual. En aquest àmbit ha destacat, per exemple,
el projecte estratègic del Catalunya Media City, que és un d'aquests projectes translegislatures, que fa molts anys que hi ha molta gent que hi treballa.
Els representants de les arts escèniques, la gestió cultural, l'audiovisual o els museus han formulat a la consellera preguntes i inquietuds.
Quin és el pla del departament per garantir la incorporació d'experts qualificats per liderar projectes i impactes del patrimoni cultural del país?
Quines accions es planteja dur a terme al Departament de Cultura per simplificar els processos burocràtics i facilitar l'accés a les subvencions?
Com treballarem per fomentar els públics per l'audiovisual a Catalunya?
L'acte ha plegat desenes d'agents del sector cultural que han omplert l'auditori del Cercle d'Economia.
I la Royal Shakespeare Company ha anunciat un videojoc basat en l'obra Macbeth. I avui en David Guzmán vol parlar de Shakespeare i de ritmes.
De les obres de Shakespeare se n'han fet còmics, se n'han fet musicals, animació stop motion, pel·lícules de tota mena, jocs de taula i fins i tot imants de nevera. No recordo, en canvi, cap videojoc basat directament en una de les seves grans tragèdies. I avui la Royal Shakespeare Company, ni més ni menys, ha anunciat que treballen en un videojoc de suspens inspirat en Macbeth. Un joc que es dirà Lily i que portarà el personatge Lady Macbeth a l'actualitat en un format interactiu. D'aquesta obra en concret hi ha diferents moments que sempre em venen al cap. La rèplica que li fa Lady Macbeth al seu marit quan ell torna a assassinar el rei Duncan. Les meves mans són del teu color, però em fa vergonya haver de portar un cor tan blanc. I en versió poètico-macabre, la intervenció de les tres bruixes i la seva cantarella mentre remenen la cassola. Double, double, toil and trouble i bla, bla, bla. Unes línies que tècnicament són un truqueu, és a dir, un peu de dues síl·labes, la primera tònica i la segona àtona. Perquè val la pena recordar que al llarg dels drames i les comèdies, Shakespeare era en primer lloc i, per sobretot, poeta. I com a poeta va tenir predilecció pel patró mètric del iambe, que és un peu de dues síl·labes on la primera és àtona i la segona tònica, com en el famós to be or not to be. I en particular el pentàmetre iàmbic, on cada vers es compon de cinc iambes de dues síl·labes, amb versos tan famosos com l'inici, per exemple, del sonet 18, Shall I compare the two a summer's day? O aquella frase de Nit de Reis que diu si la música és l'aliment de l'amor, toca, que en l'anglès de Shakespeare i amb el seu patró rítmic fa així: if music be the food of love, play on. No cal dir que en la bona poesia res és perquè sí. Sabem que el pentàmetre iàmbic de Shakespeare ajudava a memoritzar el text. Sabem que fins i tot replica el galop d'un cavall. Però hi ha una raó encara més important i aquesta és la que em fascina. Aquest patró silàbic, que fa servir en moments d'introspecció, com a Hamlet, o en diàlegs d'amor, com a Romeu i Julieta, és exactament el mateix que fa el cor quan ens batega. Ta-ta, 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 ta-ta. És a dir, que els versos més famosos de Shakespeare no únicament parlen d'assumptes al cor, sinó que en reprodueixen el ritme.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí.
Sens dubte, un dels discursos més recordats de Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats. Avui, de fet, la Cambra Baixa ha acollit la presentació d'un llibre que recull els discursos que va fer Mariano Rajoy en seu parlamentària. Cristian Roldán, Madrid, quins discursos podem trobar en aquest volum?
El llibre, editat pel Congrés, recull 13 discursos. N'és un l'últim que va pronunciar Rajoy i amb el qual s'acomiadava de l'hemicicle després de la moció de censura.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Gairebé 7 anys més tard, Rajoy ha recordat les diferents situacions que va afrontar el seu govern, els casos de corrupció, Gürtel i Bárcenas, el rescat de la banca i el referèndum de l'1 d'octubre, entre altres. Precisament l'expresident ha tret pit per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i ha deixat entreveure que és un mecanisme que es podria tornar a utilitzar.
Lo más importante del artículo 155 y de su aplicación es que hoy todo el mundo sabe, todo el mundo, que la democracia española tiene instrumentos para defenderse de los ataques a la misma y, si es preciso, los usa.
El jurista i historiador Benigno Pendàs, encarregat d'escriure el pròleg, ha destacat el sentit de l'humor i la ironia de Rajoy, com ara quan va improvisar una rima per respondre al diputat del PNB, Aitor Esteban, sobre la col·laboració entre els dos partits.
Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor.
Aquesta publicació forma part de la col·lecció que impulsa el Congrés, amb un total de 4 llibres dedicats als darrers expresidents del govern i del Congrés.
Fin de la cita. They are turned 20 and I feel scary even though I know it's not. Just came sooner than I thought. Today I turn 20, I'll treat her gently as I try to make some sense. As I wish myself content.
I've kissed pretty people. Aquesta cançó explica moltes coses i una d'elles és el temps que farà demà a Catalunya. La seva autora no ho sap, però la Gemma Puig sí. Gemma, bona nit.
Bona nit, doncs sí. Hem fet servir aquesta cançó d'Emma Hamel, que es diu 20, perquè demà doncs repetirem, o fins i tot poden pujar una mica, i per tant tindrem més valors entre la costa i el prelitoral que arribin als 20 graus. I això, tot i que ara portem dos dies amb aquests valors en alguns trams de la costa, doncs no és gaire normal. Per tant, mantindrem la bonança, el vent de sud-oest, que continuarà portant doncs, aquestes temperatures molt suaus al migdia i poc fred al matí. Només a primera hora, alguna tímida glaçada cap a zones fondes del Pirineu, ben poqueta cosa. I, per tant, aquest 20, aquest 20 graus que es repetiran demà costa i prelitoral, fins i tot alguns valors doncs, entre 21 i 22 graus. No tant com cap a comarques interiors. I tindrem un dia amb molt sol, amb boires a primera hora que s'aniran trencant i, com a molt, amb alguna banda de núvol prim.
Doncs solet i 20 graus per estar al mes de gener. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Exacte, Déu-n'hi-do, sí.
Moltíssimes gràcies, Gemma. Fins demà.
Fins demà.